La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda, moment per tornar a posar en marxa la caravana i obrir-ne els seus fogons per rebre el cuiner Arnau Paris. Núria.
El nostre convidat d'avui sempre s'ha considerat un gran amant de la cuina i la gastronomia. Es va formar en el món de l'empresa i les finances i no va ser fins al 2021, després de guanyar el Talent Show Masterchef, quan va decidir enfocar la seva vida cap a la cuina. Aquesta decisió el va portar a cursar un màster al Basque Culinary Center i a passar per les cuines del restaurant Els Casals fins a arribar al Molí de l'Avança, un restaurant on hi desenvolupa el seu projecte d'oleoturisme. A dia d'avui, l'Arnau Paris també és cofundador de Specials, una marca d'espècies ecològiques, i un dels presentadors del programa Cuines de TV3. Podríem dir que tot el temps lliure que té el passa entre fogons, i de fet així ens ho demostra en el seu últim llibre, Les receptes de l'Arnau. Un llibre on el nostre convidat d'avui ens apropa les receptes més originals, atrevides i fidels, el caràcter creatiu i juganer que tant el caracteritza. És per això que, per conèixer tots els detalls, ja podem saludar a aquesta hora el seu màxim protagonista, Arnau Paris.
Gràcies, Núria. Arnau, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Molt bé.
Hi ha com unes coordenades. Diu que us ho ensenyi, que us ho posi al Google Maps i diu que un dia de passada va fer nit...
Una cosa, Arnau, clar, la gent no ho sap, això. M'ha superenxitxat.
Bueno, saps què m'ha passat? Mira, seré sincer. M'estava quedant sordo i he anat seguint el cable fins a trobar-ho, a baixar el volum. T'ho juro, eh? Dic, hòstia, no sé qui ha vingut abans, però això estava volum molt pujat, tu.
Escolta, aquesta cançó que ens l'has triat tu, com a fan sí, d'Amics de les Arts, que també em reconec. Per què aquesta?
Hòstia, perquè em mola la història d'aquesta cançó. I he escollit una cançó tranquil·la.
Sí.
Perquè si ja fotem alguna cosa més mogut, ja vinc
ets
mogut.
Més...
Sí, 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 sí,
canyero?
Però... Sí, bueno, sí, sí, em considero més mogudet. Llavors, algú suau per calmar les aigües.
A la cuina també ets canyero?
Sí. Què vol dir canyero?
No ho sé.
Ah, doncs ja em fas tu la pregunta. Que... No? No sé.
Què seria canyero a la cuina?
Sí, clar, canyero pot ser que siguis un malparit, que no, o pot ser que siguis
no,
actiu que... i mogut.
Exacte,
i
que t'agrada treballar molt,
sí, home,
no?
Sí, això sí, sí, això sí.
Ets addicte
sí,
a la feina?
No, hòstia, clar, no. No, 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 addicte a la feina no, és una putada ser addicte a la feina, no? Bueno, jo crec que ho és, vaja. Workaholic.
Workaholic?
No,
sí,
senyor. No, boig, no, no. Treballo molt, m'agrada molt el que faig, però addicte no. Puc passar sense treballar. Llavors no sóc addicte.
Ara, ara. Arnau, de seguida parlem d'aquest llibre, que és meravellós, Les receptes de l'Arnau, de la terra al plat. Abans, però, explica'ns una miqueta, en quin moment t'adones que t'agrada cuinar, que el teu és la cuina, que t'hi vols
sempre, dedicar? Sempre, des de sempre.
Sí?
Sí? Jo sempre dic el mateix. Jo, quan tenia 2 anys, a ma mare li vaig... Bueno, a ma mare. Als Reis els vaig demanar... Li vaig dir a ma mare que volia als Reis una cuineta... per... Bueno, de regal de Reis volia una cuineta,
sí,
i ma mare va aconseguir que els Reis me la portessin. Aleshores, des de llavors jo considero que ja hi ha alguna cosa, no? Vull dir, quan 2 anys demanes alguna cosa així, doncs ja és motiu de...
De moment, la Núria ens explicava que no va ser, però fins al 2021, que vas decidir apostar-ho tot per la cuina. Per què no ho fas abans?
Per por. Perquè tots sí? tenim... Jo crec que tots tenim somnis, però tots tenim molta habilitat en posar-nos excuses per no intentar-ho, no?
Bona
ah, jo faria, ja, però et quedes... Jo el primer, vull dir, tenir una posició bé en una empresa comercial, no sé què, tal, doncs hauria seguit així. I sempre em deia, el dia que em cansi de tot, ho deixaré tot i ho provaré a fotre'm en una cuina, no? I Masterchef ho va accelerar una mica, em va apuntar, em vaig fotre el programa, vaig acabar guanyant, i això m'ha portat, doncs, el que dèieu, no? El Basque Culinary, Els Casals, els projectes propis, i ara estic encantat. Però si no hagués sigut per Masterchef, doncs segurament seguiria venent aixetes.
Sí?
Jo crec que sí.
Sense passar pel programa, no t'haguessis...
Va ser un... Bueno, allò... És a dir, al final, a mi el programa el m'ha posat davant, em va dir, hòstia, has d'escollir, no? Una mica era Matrix, la pastilla blava o la vermella, si és veritat, de dir... realment vols intentar-ho, vols provar o seguim com fins ara, no? Que no estava malament jo, però hòstia, el canvi ha sigut molt guai.
Com va ser la decisió de presentar-t'hi?
Fuà, però jo tinc... Jo, una cosa no sé si és una virtut o un problema, que és la inconsciència. Em considero a vegades una mica inconscient i en el bon sentit. I, bueno, anem-hi. A mi m'agraden els jaleos i les aventures. Llavors, càsting, anem al càsting. No havia fet mai cap càsting. Anem a veure què passa. Pam, foto el càsting... Una prova, una altra, vas passant a Madrid, però anem a Madrid. Entres, hòstia, ara ja estic dins, no? I al final guanyes i llavors és com, uau, ara hem de fer alguna cosa amb tot això.
Abans de guanyar, però com va ser l'experiència?
És molt dura. Així,
sí?
Ara, bromes a part, o sigui, són 3 mesos i mig tancat en una casa amb gent que no coneixes, sense mòbil, sense internet, competint. Bueno, el programa busca portar-te al límit a nivell psicològic perquè passin coses i l'espectador es diverteixi.
Saps que les darreres setmanes, i jo em veig amb obligació a preguntar-t'ho, s'ha generat una mica de controvèrsia respecte als darrers mesos.
Una mica.
Què ha passat? No gaire. No, respecte... Va començar amb Patricia Conde, em sembla que va ser, no?
Correcte.
Va començar a criticar si hi havia certa trampeta en certs concursos de Masterchef, etcètera, etcètera.
Què? Sí, sortiré d'aquí amb una querella, jo, o algo. Mira, aviam, anem per parts. Jo crec que en aquesta vida tu has de saber sempre on t'estàs. Llavors, jo seré molt sincer. Allò és un programa de tele, i la tele va d'entretenir. Llavors, tu has de ser conscient del que fas i ja està. Però igual que, jo què sé, quan estàs a l'oficina has de complir una sèrie de coses, doncs allò és igual. Has de cuinar, evidentment, allà ningú et regala res. Jo no vaig obrir mai un forn i el plat estava fet. Però també has de ser conscient que l'espectador, a part de les receptes, vol saber qui ets, què fas, què t'agrada, què no t'agrada... I això, doncs, has de saber donar-ho. És una opinió molt personal.
En algun moment del programa... No, en algun moment no, jo crec que segur. En quin moment del programa, Arnau, penses... Va, que això ho guanyo.
Ui, molt al final. Quan... Sincerament, ara que et treus el tema... Bueno, quan entens on estàs. I de dir, vale, ara a nivell culinari i per la gent que hi ha al voltant, doncs, hòstia, jo crec que tinc molts números de guanyar. I llavors ho veus clar, no? Vull dir, hi ha una sèrie de factors que tu també et fan veure les coses, però com a tota la vida, et donen una intuïció, unes pistes que tu vas seguint. Llavors et diria que potser a partir del programa 10 o 11, doncs, un comença a entreveure coses i dius, hòstia, doncs, el que fins ara no m'havia cregut, ara m'ho començo a creure.
Surs d'allà de Masterchef, no?
Sí.
Ara has tret el segon llibre.
Sí.
Estàs treballant en un bon restaurant, desenvolupant tota la teva creació artística al món de la cuina. T'ha costat gestionar-ho tot plat?
Molt.
Sí?
Em costa.
Encara?
Encara. Això no, jo crec que no acabes mai. Sí, perquè hi ha molts factors aquí. Mira, fa dos dies escoltava, no me'n recordo qui era, algú que parlava d'Eufòria, vale? Eufòria TV3, i deien... Clar, tu agafes una noia, o un noi, és igual, que està treballant, jo què sé, tio, que és comptable, per dir alguna cosa, el poses tres mesos a cantar, el portes al Palau Sant Jordi, omple el Sant Jordi, i el mateix dia que surt del Sant Jordi ha de tornar a fer de comptable.
I després què, no?
I després què? Perquè tu estàs allà no per qui ets. No, el problema és que tu et creus que l'Omple Sant Jordi és un pleer tu, no, l'Omple Sant Jordi l'Obert tu, l'Omple un format que està validat, que funciona, que treballa. Doncs Masterchef és això, tu sols el Masterchef, que és una experiència molt guai, molt divertida, que t'obre moltes portes, però que tu... Hòstia, que jo sempre dic, mira, avui m'heu dit, Arnau, tu ets xef o cuiner? Dic, jo soc cuiner. Ser xef és un ofici, no? Ser xef són molts anys de cuina, són molts anys de batalla, de portar restaurants, de portar equips, de compres, de tal... I això no ho tinc. O sigui, jo fa dos anys que estic en aquest món i m'agrada molt i passo moltes hores, però no tinc... No, aquesta categoria no la considero, no, com a tal. Per què? Perquè és un ofici, això no s'aprèn a la universitat. No s'aprèn fent un curs de sis mesos, no s'aprèn fent unes pràctiques. I per tant, és una cosa que tu t'has d'anar mentalitzant, que tu surts a dalt de tot, un dia et fan 45 entrevistes, surts a tots els mitjans, Instagram, ta-ta-ta-ta-ta, i de cop això se'n va. I hòstia, jo m'he jugat la meva vida per això, no? O sigui, jo he deixat una feina, he deixat una posició, una projecció, i ara què faig, tio? Estic fent vídeos de macarrons a casa. Hòstia, vaya bajón. Però, clar, has d'entendre primer el que ho fas i per què ho fas. I en el meu cas m'agrada molt el que estic fent a dia d'avui. I després també és veritat que en el meu cas s'ha posat TV3 pel mig, amb la qual cosa m'he trobat amb una casa que em sento molt, molt còmode, amb un equip que em tracta superbé, amb un format que m'agrada molt, perquè és un format de cuina al 100%, i això doncs, et dinamitza cap a la banda, on, en el meu cas, on jo he volgut anar, no? I això està molt guai.
Ara saps allò, aquella pregunta que es fa tothom quan mira el Cuines de TV3, que és qui s'ho menja, allò?
Hòstia, me la fan sempre i sempre respon el mateix. Mira, quan hi ha xocolata, hi ha baralles. I quan no, la gent va... Saps allò de... no ho hem vist? Ara, el dia que fas alguna cosa de xocolata, aquell dia, bueno, es mengen les ungles i tot.
Veus? No, doncs no és una mica més en sèrio. Formats com el Masterchef, què aporten al món culinari?
Visibilitat. I és importantíssim. Això sí que podem dir el que vulgueu, però d'això... Jo sempre parlaré de la meva opinió personal, eh? Al final, la tele i les xarxes, avui són una gran pantalla, i mai millor dit... I les coses, si no es veuen, sembla que no passin, per sort o per desgràcia. Doncs Masterchef, ens agradi o no, a nivell de televisió espanyola, diria que és el programa amb més audiència, no? Tant que fins aquest any han desdoblat, i ho fan dos dies. I que després hi ha una realitat, i és que d'allà hem sortit gent que ens hem dedicat a la gastronomia. Potser no de la manera que tots ens imaginem, no? Perquè, insisteix, per sort o per desgràcia una altra vegada més, la gastronomia no només és estar en un restaurant, en una cuina. Doncs de la meva edició hi ha el Fran, hi ha la Maria, hi ha la Melixus, estic jo, que ens estem dedicant a la gastronomia, ja sigui en projectes propis de restauració o en projectes on la restauració es veu d'una manera més àmplia, no? Pues catering, experiència, show cookings, comunicació, que per mi també és vàlid. I això no seria... Nosaltres no seríem si no fos pel programa. Masterchef Espanya és l'únic format a nivell mundial que ha donat una estrella Michelin, que és Carlos Maldonado. Pues aquest tio ningú li ha regalat l'estrella Michelin, no? S'ho ha currat i s'ho ha pogut currar gràcies a la visibilitat que ha donat del programa. Bueno, és un filo, no?, molt estret en el que tu has de saber navegar i has de ser conscient d'on estàs i has de ser conseqüent, jo penso.
El teu gran somni és arribar a una estrella Michelin?
No. La gent em pregunta, hòstia, el restaurant per quan i l'estrella Michelin? Jo dic, per mai. Sí. És a dir, el que jo faig... Heu parlat del Molí L'Avança. El Molí L'Avança és la masia familiar, que de fet la foto de la portada és allà, que és on fem oleoturisme, fem oli, fem vi, i fem les jornades gastronòmiques, i ho fem a l'estiu. A l'estiu, durant 20 o 30 dies, depenent de l'any, doncs fem una experiència gastronòmica, on proposem al comensal que vingui, que faci un dinar o sopar a l'aire lliure, envoltat de naturalesa, i envoltat d'una naturalesa que ens proveeix de part dels fruits que ens donen el menú. Un menú de proximitat, de quilòmetre zero, molt... Intentem integrar l'ecologisme al màxim possible, que passa en un lloc on som productors d'un oli d'oliva verge extra ecològic, d'una varietat recuperada. I allà té sentit. Ho faig amb el Sergi de Maià, que és xef i amic, i ho faig amb ell precisament per això, perquè jo surto de la tele fa 2 anys, i jo no estic capacitat per portar un servei de 35 persones on cobrem un tant, no? Llavors, ja fem algú que cregui en el projecte, que sàpiga el que es fa, que sigui xef d'ofici i amb el que jo pugui aprendre. I jo crec que aquí està la gràcia, no?
De seguida parlem amb l'Arnau d'aquest nou llibre editat per Columna, Les receptes de l'Arnau de la Terra al Plat. Abans, però, Arnau, què sents tu quan cuines? És una mica terapèutic? És a dir, aquí han vingut escriptors i els hi pregunto què sents quan escrius, no? Han vingut grans actors, actrius, i els hi pregunto què sents quan interpretes, però i quan cuines?
Mira, el meu cap para poc i para quan cuina. És com una... Jo sempre ho atribueixo a una meditació. Ara també, hòstia, és un missatge que pot sonar molt bucòlic i no ens ho prenguem així, és a dir... Al final és un ofici, i quan jo he estat en cuines de restaurant, exigeix estar moltes hores, molt concentrat, fer moltes coses. Llavors, això no és tan maco, ni tan, però com aquí la ràdio, no? Vull dir, al final, a tu la gent t'escolta unes hores, però hi ha una feina darrere de l'hòstia que no és visible. Doncs és una mica el mateix. Mola, és una feina que a mi m'ha enganxat, que m'apassiona, que m'ajuda a desconnectar, però quan és una feina en si, quan no estic a casa cuinant pels amics o per la família o per mi, quan a l'altra banda hi ha algú que paga, llavors hi ha una sèrie de requisits que has de complir, no?
A l'hora de cuinar, quins són els teus grans referents?
Mira, això ha anat canviant, perquè al principi t'il·lumines molt amb referents potser molt mediàtics, molt revolucionaris, com Ferran Adrià o, jo què sé, o Jordi Cruz, que és gent boníssima. A dia d'avui, per mi, un referent és Oriol Rovira, que és el xef dels Casals, que és amb qui he compartit cuina, i amb el seu equip, evidentment, que és un equip acollonant. I més que res pel tipus de cuina que fan, perquè jo m'hi sento més identificat. No, no és que sigui millor ni pitjor, simplement a mi m'agrada més. I per mi té una manera de treballar producte que és acollonant.
Ara ho dèiem, fa només uns dies que has tret aquest segon llibre. El primer el vas treure ja després de sortir a Masterchef. Aquest segon, Les receptes de l'Arnau, editat per Columna Edicions.
Sí.
Com estan les vendes? Com funciona tot?
M'ho pregunteu tots i no en tinc ni idea.
No?
Perquè no m'ho diu, és a dir, no m'ho diuen.
T'ho pregunto diferent. Com va el feedback? Que segur que n'has rebut ja.
Bé, mira, m'agrada més aquesta pregunta.
Sí, eh?
Bé, la gent està contenta. I jo estic molt content del llibre que hem fet amb Columna. Perquè crec que reflecteix molt, no, el que sóc i la cuina que m'agrada. Així com l'altre llibre, evidentment, la línia editorial era una altra, perquè depèn del format Masterchef, i llavors hi ha receptes una mica de tothom, també n'hi ha de teves, però n'hi ha dels chef i de més. En aquest cas, en el meu, sempre dic el meu, no? Les receptes de l'Arnau, el que ha sortit fa 3 setmanetes, mostra una cuina que jo considero molt meva, amb una base molt catalana, una base molt tradicional, però mirant el món. Hòstia, ara sempre penso una mica la falca, eh? Però
per això has vingut, a venir,
sí,
a hablar,
sí,
de tu libro.
Sí, he venit a hablar de mi libro i no parlarem de res més. Però podrem trobar plats. Hi ha un plat que m'agrada molt, per exemple, que és com el còctel de gambes, però fet amb truita de riu.
Oh, que xulo.
No, vull dir, la truita de riu és una cosa que sempre ens imaginem a la peixateria. I ara què foto amb això si no és un pernil de formatge? Doncs no. Podem fer un còctel de gambes i emplatar-lo aquí dintre un abocat xulíssim. Hi ha els mac and cheese, tio, els mac and cheese del Perol. Uns mac and cheese, que és algo fàcil, que és algo molt instagramejable, però amb botifarra del Perol. Una pasta fresca amb lletons de xai. Hòstia, anem a reivindicar el xai, però no només la costella, no? Els lletons, anem a fer servir... Clar, és un llibre que té una mica... També hi ha una mica de confusió, no? És pim
pim-pam, no, per el tema de la cuina i tal, trobareu coses pim-pam, perquè, jo que sé, per exemple, aquí hi ha un que mola molt, que és una torrada amb maduixa. És una torrada que en comptes de pa amb tomàquet freguem una maduixa, no? I posem un tall de formatge. Això és molt pim-pam. Però després hi ha una papada que haurem d'estar guisant dos dies, pràcticament, bueno, entre que parem i descansem. Llavors, és un mix entre coses ràpides, coses no ràpides, coses amb molt de producte, coses amb molta cuina i coses amb no tanta, perquè... Perquè el pim-pam està molt bé, però també hi ha gent que ens agrada cuinar. I hi ha gent que està a casa que vol estar-se hores a la cuina i també li hem de donar opcions.
A mi m'agradaria estirar una mica el fil, a part del títol, del subtítol del llibre, que a mi m'agrada molt, que és De la terra al plat. Això ja ens indica una mica i ens dona pistes de l'estil de receptes que ens hi trobarem al llibre?
Total. Sí, de fet, la foto ja vam forçar que fos allà a casa, el molí l'avança, una altra falca, entre les oliveres, amb un estil... Pues jo que sé, Martins, no? Les Martins, els texans i el davantal de cuir. Bueno, un estil desenfadat, però així ruralot, no? Que m'identifica. Algú simple, però, hòstia, contundent, no diríem? I jo soc molt així. Jo des de petit també anava molt a l'hort amb els avis i els quatre avis eren d'origen rural i això, vulguis que no, et marca a l'hora... No és que et marqui, res en especial, però sí que ells tenen una manera d'entendre la vida... quan van a comprar, per exemple, que si has nascut a la ciutat potser no la tens tant, o t'has d'esforçar més per trobar-la. Per què? Pues perquè tots els quatre avis, tota la seva infància i adolescència, la van passar envoltats de camp. I llavors ells anaven al mercat i sabien identificar quan un enciam... Bueno, primer que era de temporada i que no. Després quan un enciam estava bé, quan un peix era fresc. Però perquè ho portava al mercat a l'ADN. Perquè ells havien viscut el que era el producte fresc fet a casa, no? I això, pues, jo ho he anat mamant com un joc i al final es converteix una mica en l'ADN de la meva cuina, de... Hòstia, no, a la cuina podem fer de tot, i una mica llibres això, trobarem coses amb influència xinesa, per exemple, i trobarem coses molt d'aquí, com una esqueixada o coses molt nostrades.
Em deies, hi trobarem receptes per fer menys temps, per fer-les amb més temps també, però és un llibre de receptes fàcils, i per fàcil dic que a vegades comprem un receptari de cuina pensant que tots ho podem fer, o que trobarem tots els ingredients, i ens trobem allò que... I això de què ens parla aquest llibre, quin ingredient és, que jo mai l'he tingut.
Vale. Hòstia, això depèn del món que tinguem cada un de nosaltres.
És a dir, si som principiants de cuina...
Sí, el més raro que et trobaràs en aquest llibre que et demanaria és alga nori, que és l'alga dels sushis, no? Per fer per l'esqueixada la fem amb alga nori. Aleshores, trobaràs de tot. O sigui, jo treballo molt amb... Hi ha dos ingredients que són bàsics de la meva cuina, que és l'all i el gingebre. I a partir d'aquí la resta es pot trobar pràcticament a qualsevol lloc de Catalunya. Bueno, d'Espanya, podríem dir, no? Però és un llibre en català, per tant, de Catalunya. Intento això, que... Mira, hi ha una cosa que em funciona molt bé i és quan penso receptes, sobretot per tele o per Instagram o tal, de dir, hòstia, vale, jo aquí ho trobaré a Barcelona, no? Jo què sé, pasta guantón, jo baixo a la cantonada de casa i en trobaré. Però algú que està, jo què sé, el Pont de Suert, allà també s'hi baixa a la cantonada trobarà pasta guantón, doncs anem a intentar fer coses que tothom pugui fer i no complicar-nos la vida amb ingredients molt raros, no?
Jo crec que tens ganes de reinventar la cuina catalana.
No, jo no vull reinventar res, eh? Reinventar no, sisplau.
No?
Però no soc ningú jo per reinventar.
Però ho fas una mica, també.
No, jo faig la meva bogeria, la plasmo en un llibre, però la voluntat no és reinventar la cuina catalana, que està molt ben aposentada, no?
És a dir, fas capipota, però la fas d'una manera diferent.
Sí,
no?
una mica.
Fas escudella, però és en format ramen.
Correcte.
És una mica reinventat,
també. És que un ramen és una escudella. Un ramen és... No fotem! L'únic que els japonesos li van dir així, li van dir ramen, perquè ningú els havia ensenyat a escudella, però trobaríem el mateix punt en comú. És similar. Són ossos bullits amb tòpings i tal. L'escudella és això, és ossos tòpings, i carn bullits amb tòpings. I fotem tòpings, i fotem pilotilles, i fotem galets, no? Doncs pues, tòpings. I si dius tòpings, pots cobrar un 20% més a l'escudella en un restaurant, o en qualsevol cosa.
Ets partidari de reinventar?
Si la base no és gaire sòlida, sí, no? Vull dir... Al final...
T'ho pregunto diferent. En cuina està tot inventat? Perquè jo crec que, ostres, després de, jo què sé, grans noms com Ferran Adrià, que em deies abans, no? Hi ha molta gent que pensa, hòstia, és que la cuina ja... No?
Jo crec que queda camp per córrer.
Sí?
Sí, home, i tant. Jo crec que sí, si al final no acabarem mai. Bueno, no ho sé, ara em fotrem un jardí, que ni idea. Jo crec que sí, que sempre hi ha coses per córrer. L'altre tema és que tu et creus que has inventat alguna cosa i en veritat porti anys que es fan i tu no ho saps, que això també passa molt. Sí, tu, ai, jo m'he inventat això, no, xaval, no t'ho has inventat, això a l'altra punta del món ja ho feia, no? Vull dir, això pot passar. Jo insisteixo, el de reinventar són paraules majúscules.
Sí, eh?
És molt ambiciós voler reinventar.
El que sí que trobem a les receptes de l'Arnau, a part, evidentment, de tot aquest món de receptes, són unes fotografies... Espera't, que ara acaba...
Ens perseguim.
Espera't, no, diguem-ho ara. David Balaguer, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Escolta...
Estaves allà a la peixera.
És que,
dic, fem-lo entrar, sí, perquè veu coincidir...
Ahir a aquesta hora,
sí.
Més o menys.
4 hores, sí.
On era, això?
El Camerino.
Sí, de ICAT FM... És una competència, diem una competència, no passa res.
No passa res.
Passa res. I... a les Rambles, a... Com era? Sí, al Santa Mònica.
Allà a les Drassanes. Uh-huh. Però no ens coneixíem.
No?
Ens vam conèixer ahir. 24 hores després ens tornem a trobar.
Demà on vas? Ho dic per preparar ja.
Demà no tinc res.
Poc, hòstia.
Demà no tinc
Anem
res.
Per fer una cervesa, David. I així més
en David Balaguer signarà llibres també per Sant Jordi.
Sí. Ara mirarem que no també
ho trobareu. Ahir saps que vam fer una cosa molt maca.
Què?
Ens vam intercanviar els llibres.
Oh, bona!
Jo em vaig quedar el seu, que el tinc a casa ja,
bueno,
i ell es va quedar el meu.
Que també el tinc a casa.
Tu ets cuinetes, David?
No, va dir que no.
No.
Ui!
Ho va dir, no cuino gens. Dic, hòstia, vale.
No, jo faig truita a la francesa.
Però ja està bé, és molt difícil fer una bona truita a la francesa. Una truita a la francesa ben feta...
Doncs les meves tenen molta fama, eh?
Però a on? Entre... que diu, he fet una marató, però de Boston o del teu barri? Clar, hòstia.
Entre el meu entorn. Però un dia te'n faré una.
Fet, mira, hi ha restaurants on quan tu vas a fer... Això es passava antigament. Demanaves feina allà i l'únic que et feien fer era una truita de la francesa. Era l'examen per veure si entraves o no.
Oh, molt bo, això. Perquè, clar, es pot fer o seca com una sola de sabata... o es pot fer esponjosa
ara.
I mig desfateta.
Melosa. I la forma, sobretot, és important.
La forma, també, clar.
La tècnica. Té molta tècnica.
I què és millor, seca com la sola d'una sabata o crueta?
Però depèn si vols posar-te uns cordills i fer-la servir per anar a la platja o te la vols menjar.
Bona resposta.
És bo, eh? És molt ràpid, aquest tio.
Sí, ja me n'he donat. La primera pregunta que li he fet és si anava enxitxat, també t'ho dic.
He hagut de baixar això, tu. Ojo, si sents molt fort, perquè a mi me l'han deixat volumen a tope, però no sentir res. Ves en compte.
Escolta, Arnau, li preguntava al David si sabia cuinar o no, per preguntar-te precisament això. Tothom pot cuinar?
Tothom. Evidentment. Sí, clar. Sí, però és que cuinar... Bon tomàquet el pot fer tothom, no? Penso jo. Sí. Això és cuinar, ja.
Sí?
Home, i tant. No, és que cuinar no vol dir estar 12 hores per fer un sofregit, no? Cuinar... És... Pensa que al final ens alimentem 3 cops al dia, vulguem o no. És obligatori. Aleshores... Hòstia, amb coses molt, molt simples ens podem apanyar. I torno al mateix, jo sempre explico la mateixa anècdota, us ho explicaré, és molt ràpida. Un dia vaig a sopar amb dos amics i a mig sopar un m'explica que havia fet verdura, havia fet mongetes amb patata i se li havien cremat, no? Uh-huh. Que m'explicaràs com collons cremes unes mongetes amb patata, que és 8 litres d'aigua i allò bulli dins. Però bueno, se li van cremar, és igual. I estàvem, el tio estava indignat perquè havia estat molta estona pelant patates, vale? Uau, bueno, aquell dia estava indignat. I salta l'altre i diu, què dius, boig, si jo les compro pelades al súper.
No.
Sí, però això passa, i no passa res, eh? Però clar, hòstia...
Sortir d'ou fregits al súper, eh?
Sí, clar, no som capaços de fer un fregit, que a mi em sembla excel·lent i que tothom ha de vendre coses i que si no els compra, doncs mira endavant, no? Uh-huh. Però que fer un nou fregit o parar una patata o fer una... Pues, tampoc és una feinada, vaja, crec jo.
Ara aviam com li faig aquella pregunta, David, que tu saps que m'agrada fer preguntes que toquen una mica el moll de l'os, però no vull punxar gaire. Ets cofundador de Specials, que és una
Correcte.
Marca dedicada a les espècies ecològiques.
Exacte.
Treus un llibre que es diu Les receptes de l'Arnau, de la terra al plat, que sí. Ja podem intuir, doncs això que ens deies de l'or, no? Que
Exacte.
Tot és molt ecològic, quilòmetre zero, etcètera.
Sí, es pot. És a dir, jo no sóc un radical, eh?
Val.
Del quilòmetre zero.
Creus que tot aquest tipus de cuina, o que parteix de la base d'aquest quilòmetre zero, es veu per certa part de la població com un cert ecopigisme?
Mira, al final hem de ser conseqüents i hem de ser conscients. I hem de ser conscients de que no tothom pot pagar el quilo de llom de porc a 30 euros al quilo, perquè sigui ecològic. I la gent ens hem d'alimentar. I hem de trobar un equilibri. Jo no et diré, no, si no ho fas amb un porc ecològic de no sé què, no ho facis. No, escolta, fes-ho amb el que tu puguis. No? I si la teva economia doncs, no et permet arribar a aquest nivell d'ecologisme, doncs, escolta, fes-ho amb el que tu et sentis còmode i el que et puguis permetre. I per mi això és l'important. El que no podem fer és ara agafar la gent, que estem acostumats a una mica a l'abundància, no, ara... Ningú pot menjar pollastre perquè el pollastre començarà a valdre 50 euros al quilo. Hòstia, doncs no, tampoc ho trobo lícit, no? ni just. Sí que és veritat que en la mesura de lo possible haurien... Doncs jo què sé, jo quan puc, doncs sí que intento saber la carn que compro d'on ve, però jo també hi ha dies que vaig al McDonald's. Oh. I també hi ha dies que menjo un kebab, no? I també hi ha dies que demanes un globo i llavors què?
Aquí hi ha el titular, eh?
No, és veritat, és veritat. O també tinc una cosa, no? Hòstia, jo a quilòmetre zero, després em foto a Bombay amb Schweppes. Pues no sé, jo al quilòmetre... Clar, no, és veritat, és veritat. I aquí està el quilòmetre zero, no? No, llavors hem de ser conseqüents. Jo, com que no sóc un radical, doncs ho dic, hòstia, si es pot, sí. Si la butxaca t'ho permet, doncs millor per tots i pel planeta i de més. Però, clar, després et trobaran els infants, no?, fotent-te un plantell Coca-Cola.
Sí, i els infants encara existeixen.
Boig, no sé, però...
Els infants.
Sí, sí, sí. Jo soc dels llocs que m'he trepitjat.
Sí, però...
Mitiquíssim.
Mitiquíssim, però això és de fa molts anys, eh? 20 anys.
Jo diria que existeix.
Bueno, és que ja tenim una edat. Sí, sí.
Jo diria que existeix encara.
Digues. És molt bona la frase, a més és molt real, això que diu de... Hem de fotre 3 àpats cada dia.
Sí, clar.
Clar, això vol dir, en una setmana són 7 per 3, 21 àpats a la setmana.
Clar, és una borrada, això.
Molts són àpats sense història.
Totalment. Clar, és supervivència, eh?
És supervivència, al final.
És així, és així.
Quants àpats amb història hi pot haver en un mes? 3, 4... Clar. És que, clar, multiplica 30 dies que té un mes...
Tu
els mesos que tenen 30 dies...
Quants ja, David, a la vida? Imagina't.
Fotimer.
Pues clar, clar, no, no, no
si jo he viscut uns 16.000 dies, aproximadament...
Hòstia, boig, dit així, fa frente.
Doncs calcula, sí, sí, sí. 16 per 3, no? I quan ets petit, va, quan ets petit seria és diferent, això. També.
Arnau, quin és el teu plat preferit?
La sopa. Soc molt supero.
Sí?
Però sopa amb toppings. Sí, sí, si us plau.
Topi allò contundent, eh?
No, amb coses, amb coses.
Sí?
Sí, home, sí. Amb coses posades, doncs, un os... El pernil bullit, que m'agrada molt.
Però Nadal, deus gaudir-lo com...
Molt. Mira, de fet, abans tenia una tradició, que és que el dia de Nadal sortia de festa i quan tornava dels infants...
Abans, diu.
Fotia un plat d'escudella. A l'hora que fos...
En sèrio?
T'ho juro. Era tradició per dinar i quan ja tornaves a casa, pues, també un platet d'escudella.
Bona aquesta.
Sí, sí.
Arnau París, que el podeu veure al Cuines de TV3, que ha tret aquest llibre, aquest segon llibre, Les receptes de l'Arnau, de la terra al plat, i que el trobareu per Barcelona signant el dia de Sant
Ostres,
Jordi.
Ostres, sí, espera, que ja espera't,
que ho tinc. Espera't, que ho tenia preparat.
Amb
maco, eh?
Sí, perquè ho tenia en un Excel i no en tenia res.
Tenies el lleig.
Perquè estàvem... bueno, clar, fins que no vaig descobrir que CDL era casa del llibre, vaig estar una estona. CDL-PG. Casa del llibre, faig de gràcia. Vaig estar una estona enviant la gent al CDL.
Clar,
què és també. Això? Pues no
sí,
ho sé.
Sí, sí, sí.
Mireu, aquest diumenge em trobareu de 10 a 11 a Fabra, Passeig de Gràcia. De 12 a 1 a l'Espai Abacus, al carrer Còrsega. De 1 a 2 al Corte Inglés, a Plaça Catalunya. De 4 a 5 a la Casa del Llibre, Passeig de Gràcia, CDLPG pels amics. I de 5 a 6 a l'FMAC del Triangle. I de 7 a 8... Libelista, al Passeig de Gràcia amb Gran Via.
Doncs allà que tindreu l'Arnau París signant tots aquests llibres. Arnau, per últim, deixa'm preguntar-te quin projecte tens entre mans.
Ara mateix hi ha cap més. És a dir, jo recapitulem, entre el llibre,
sí.
Les xarxes...
No, és que no parguin, noi.
No, el llibre, que és guapo.
Sí.
Les xarxes, que és una feina a part. @arnaumchef9, per qui ara vulgui seguir. Sí, sí, és un jaleo. El Molí l'Avança fem oli, fem vi, fem sopars, fem dinars, i tenim turisme rural.
Mm.
Specials...
I vindrem tots els de Caravana.
Veniu, sisplau.
Sí.
No, en sèrio, eh?
No,
és
de bo.
Fem un programa des d'allà o alguna cosa. Clar, penseu.
Jo estic molt loco amb aquestes coses.
Jo
eh?
També.
Sí?
T'ho juro, jo ja et dic que sí. Ja et dic
abans
que sí.
D'acabar la temporada, fem programa des del restaurant d'Arnau.
Espera, que... I després vaig muntar una web...
Espera. No, ja està filmat,
això. No, però veniu a halar.
Clar, sí, venim a halar i fem programa. Sí.
Quants sou?
Mira, 5 pel cap baix.
Jo els faré preu, va, no patiu.
Val. Home, a mi me l'has de fer el preu, saps el que et vull dir?
Sí, espera, últim projecte que vaig jo engegar fa un any i mig, vaig obrir una web, que és arnauparis.com,
sí.
Que és per experiències gastronòmiques, per team buildings, per empreses, per sopars privats... Mira, aquest diumenge vaig fer un aniversari de 18 anys. Una noia que feia 18 anys li van regalar fer un taller amb mi, dinar tota la família i tal. I és això, portar la gastronomia cap a la part més experiencial, que és el que a mi m'agrada més.
Val.
I ja està, ja paro.
I de moment aquí pares.
Boig, és que hi ha coses que ja no puc dir... No, si no arribes a tot.
Una cosa que m'agrada molt i que no he parat de dir durant tota l'entrevista. Boig.
Arnau
París, boig. Les receptes de l'Arnau de la Terra al plat editat per Columna. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Aquestes coses ja se sap. Quan menys t'ho esperes és quan tens un cop de sort. I que estan bé, que els hi va bé. Diu que estan bé, que els hi va bé. Diu que té una filla de 3 anys, amb els teus ulls, pare, que ells sempre li parlen català i
fot molta gràcia perquè quan la posa al llit hi ha dies que confon. Bona nit i pantaló. Perspectiva. Té molt clar que qui no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil sense avisar-nos és marxar molt poc estia. I que amb el temps que ho cura tot, tot s'anirà posant a lloc. Nosaltres i que per molt lluny que estigui no hem de tenir por. Quan s'hi hagi de ser hi serà. Quan s'hi hagi de ser hi serà. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem en temps, però que té llits de sobres.
Ràdio Estel.
Un tallat, quan puguis.
Rafa, t'estava buscant.
Què passa?
Les promos, que no has vist el correu de Xavi Aguilar.
Ui, si hagués de mirar tots els correus de l'Aguilar, què passa amb les promos?
Que cal gravar-les.
Doncs tu mateixa.
Però què dic?
Doncs allò de sempre, que si la ràdio nocturna, que si som originals, que si la Macedònia... El de sempre, Bet, el de sempre.
Quin passotisme, mare meva. Hey, hey, hey! De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins, que si ràdio nocturna, que si van d'originals, el de sempre, vaja.
A Ràdio Estel.
La Diada de Sant Jordi ja és aquí i des de Càritas la volem celebrar amb tu. El diumenge 23 d'abril ens trobaràs des de les 10 del matí a les 7 de la tarda a la plaça de la Catedral de Barcelona. Tindrem roses solidàries, punts de llibre i activitats pels més petits. Els donatius es destinaran al programa de Famílies i Infància de Càritas. Fes d'aquest Sant Jordi una festa solidària. T'hi esperem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. David Balaguer i les coses més quotidianes.
A 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 5 de la tarda. David Balaguer, que fa truites a la francesa formidables.
Clar, és que n'he fet tantes a la
jo meva. No les he tastat, eh?
Ui, m'he posat gelosa, eh? No, és que no és conya, que tenen fama. Clar, la pregunta que m'ha fet l'Arnau és molt bona. Fama on? Clar. Sí, clar, és una fama molt d'ecosistema.
D'ecosistema, eh?
Sí, la fama d'ecosistema, del meu ecosistema. Però et juro que agraden, eh?
Sí?
No és conya, sí, agraden, perquè les sé fer al seu punt. Clar, si a algú no li agraden excessivament cruetes...
Ui, mi sí, mi sí.
Clar,
és allò que trenques i cau una miqueta
de suquet. Sí, a mi m'agrada això, a mi m'agrada això, però clar, algú que no li agradi això no pot tastar les meves.
I el formatge.
No les sé fer seques. Ah, si li fots una mica de formatge a dins, sí. Pensa que durant la pandèmia, això potser ho he explicat alguna vegada perquè soc molt pesat, durant la pandèmia em vaig fotre un fart de fer truitetes a la francesa. Tot el dia menjava... Sí, pràcticament cada nit em fotia una... Clar, havies d'anar... És que m'ha agradat molt el concepte aquest de... La frase de hem de fer tres àpats al dia i els has de salvar com siguin.
I tant.
És que has d'anar així per la vida. Has d'anar així per la vida, els has de salvar. És salvar àpats, salvar àpats. Bé, avui parlarem d'un tema que m'agrada molt, que és el tema de dir, de saludar les persones.
Ah, està bé.
De no saludar, bàsicament.
De no saludar.
No saludar, no saludar, perquè és una cosa que
fa... Té molta rabieta, aquesta gent.
Fa rabieta. Sí. Però és que primer hem de deixar clar que hem de prendre clarament a destriar i a diferenciar el que és no saludar. Quan tu et creues amb una persona per una vorera, per exemple, i hi ha un contacte visual...
Correcte.
I és un conegut o coneguda, si aquí no saludes, evidentment, ets un maleducat. Mm. I és demencial no saludar. Però fins i tot hem de dir, carai, quin campió de la mala educació, perquè realment no saludar una persona que t'està passant pel costat i que et mires als ulls, trobo que és de campió, directament. Sí, de campió de la mala educació, però és de campió. Atrevir-se a fer això.
És lleig.
Atrevir-se a fer això és molt difícil.
Jo suposo que me'n parlaràs, però jo sí, el que sí que he fet és allò, ser al metro, ser a l'autobús, trobar algú...
Correcte.
I no fer-me allò una mica sempre, despistat.
No t'he vist.
Sempre saps llegir-me el pensament.
Això sí.
O això, o és que les seccions són molt evidents.
No.
Em llegeixes bé el pensament, perquè, clar,
sintonia.
Hem de destriar...
Sí.
Doncs això, no? El que és aquest tipus de no salutació,
ara.
Del que és, doncs això, no saludar si tu veus una persona al metro i dius, hòstia, ara em fa mandra pel que sigui,
fa coseta.
O està passant per l'altra vorera, no cridaràs. Clar. Que si t'interessa sí que crides, eh?
Home!
Que sou tots molt llestos.
No, Paco!
Si t'interessa, Paco! O si t'interessa perquè és algú que t'agrada, llavors sí, que t'interessa i crides, però si no t'interessa no dius absolutament res,
correcte.
Segueixes el teu camí i aquí no ha passat absolutament res, que és una cosa molt lògica, però, clar, també hem de dir una cosa. Si ara, per exemple, hi hagués una aplicació... Tu imagina't que ara hi hagués una aplicació al mòbil que tu poguessis veure en l'últim mes de la teva vida quanta gent no t'ha saludat. Quanta gent no t'ha saludat perquè t'ha vist al metro o a l'altra vorera, això que dèiem, eh? Salutacions de on no hi ha hagut contacte visual.
Feriria, això.
Sí.
Et feriria moltíssim.
Imagina que t'has creuat amb ta mare, saps?
Exacte.
I no ha volgut.
Exacte.
És molt trist.
Però, clar... Pensa que aquestes persones també tindrien l'aplicació i també els hi sortiria que el Joan Trias alguna vegada no els ha saludat. Però tu ara podries mirar aquesta aplicació i veuries que hi ha hagut, potser, que aquest últim mes hi ha hagut 23 persones que no t'han saludat i veuries, hòstia, Núria Ros no em va saludar un dia. I aquí...
No hauria de ser cap sorpresa, perquè jo ho faig molt, això de canviar de...
Ho fas?
Saludar em fa molta mandra. A no ser que sigui una persona que tinc moltes ganes de veure o que tingui molta confiança, em fa excessiva mandra.
Aquesta és una cosa que m'interessa i la pregunta és per què et fa mandra? Perquè jo crec tenir la resposta, eh? Però m'interessa que primer m'ho expliquis tu. Per què et fa mandra?
Home, depèn de la persona. Hi ha persones que fan mandra ja de per si. M'explico?
Sí.
Sí. I llavors, potser perquè tens un mal dia i no et ve de gust a parlar i hola, què tal?
Correcte.
Potser, per exemple, una professora que has tingut al batxillerat, que li tinguis molta estima, però que justament aquell dia no et vingui de gust explicar-li com estàs i què fas amb la teva vida.
Però veus, estàs dient explicar-li què fas amb la teva vida, perquè la mandra sorgeix, la mandra de la no salutació sorgeix, sobretot, pel fet de pensar que potser t'hauràs d'aturar a parlar amb aquesta persona.
Això és veritat. Mm.
És això. Llavors, si tu vas caminant pel carrer, és un consell que us dono perquè l'apliqueu a partir d'ara i a partir d'avui.
Sí.
Si tu vas caminant pel carrer i et creues amb una persona que hauràs de saludar pel que sigui, però tu no et vols aturar, el que és important és no minorar el teu ritme.
No, mai.
És bàsic, no minorar el teu ritme,
ara.
No alenteixis el pas. Perquè si alenteixes el pas, evidentment... hi haurà una aturada al final.
Hi ha gent que pregunta...
Hi haurà una conversa que no vols tenir, perquè aquestes converses són converses molt banals i converses que,
és
com
així.
Diu la Núria, no et venen de gust.
Fan mandra.
Sí, perquè, què, com estàs? Bé, anar fent, i tu?
És
això, eh?
És mentida.
No es diu res.
Aquell, ja ens veurem, ens diem alguna cosa. Sí. Demà et truco.
També t'he de dir que, de vegades, d'alguna d'aquestes trobades fortuïtes al carrer i d'una salutació amb una persona que potser feia temps que no veies, sorgeix una història, també, després. No parlo d'històries d'amor, concretament,
no
una amistat, qualsevol cosa que pot sorgir d'una trobada amb una persona que potser feia 7 anys que no, a qui no veies, i pam, d'una salutació fortuïta al carrer, pam, sorgeix després una renascuda amistat.
Deia, jo soc dels que em pregunten a vegades per què sempre porto auriculars pel carrer. Doncs ja ho tenim.
Ah, aquí també és un altre dels temes. Ara és un altre dels temes, que és el d'anar amb el capcot amb el mòbil. Ara la gent camina, que per cert, algunes ciutats del món, no sé si això ho van fer a alguna ciutat del Japó concretament, ho hauria de buscar, però crec recordar que era el Japó, s'han fet carrils per la gent que va caminant pel carrer amb mòbil.
De veritat?
Clar, clar, i em sembla molt bé.
Sí.
Em sembla molt bé perquè...
Si de vegades... xoquen, que xoquin entre ells, no?
Exacte, perquè de vegades... Clar, de vegades tu vas caminant amb el mòbil i pots xocar amb una persona o un arbre, és igual. Sí, sí. Però està bé que hi hagi uns carrils per la gent que vol anar parlant amb el mòbil. Ara,
per què no?
El tema del mòbil, que ja l'hem citat moltes vegades en aquesta secció, però sí. Si tu vas parlant pel mòbil, és un estalvi de salutacions important.
Sí.
Importantíssim.
Sí, sí, sí.
L'estalvi de salutacions que ha provocat el mòbil és bestial.
Puc perquè... obrir meló?
Sí, clar, que pots obrir tots els melons que vulguis.
Val,
aquesta és una secció, com dirien ara, orgànica.
Ara.
Molta ràbia, aquesta paraula, eh? Molta.
Eclèctic.
Orgànica, eclèctica.
És una secció orgànica i eclèctica en un programa fresc.
Sí, sí, les tres grans paraules. Quin odi.
No, escolta'm una cosa. Tu has saludat mai algú que no hagis conegut prèviament? No per error, eh?
Ah.
No per error. Ho dic perquè també hi ha aquella aplicació al mòbil, és com una... Perquè ens entenguem tots, eh? És com una espècie de Tinder, però amb la gent que tens al voltant.
El Tinder de la salutació, sí.
Sí, és el Tinder de la salutació.
Seria això,
Que dic, home, en comptes d'anar a dir alguna cosa amb aquella persona, es descriu amb un mòbil,
sí.
No? És una mica...
És una mica...
Despersonalitza una mica,
sí,
no?
Sí, una mica sí, però...
L'Andreu em mira raro, amb cara interessat, però raro. Sí. Sí, existeix aquesta aplicació que pots parlar amb les persones que només t'has creuat.
És que al final és això, d'una salutació amb una persona que no coneixes de res,
sí.
D'allà pot néixer alguna cosa, és així. I, clar, si tu saludes, jo ho he fet això, saludar alguna persona que no coneixes amb unes finalitats, a veure si pots seduir aquella persona, a veure si pots anar a fer un cafè amb aquella persona,
sí.
És un inici, una salutació pel carrer. Què passa? Que aquest tipus de salutacions... És allò que també hem comentat en aquesta secció algunes vegades. Si tu saludes una persona que no coneixes, si aquesta persona tu li fas el pes pel que sigui, endavant. Si no li fas el pes pel que sigui, et prendrà per boig.
Jo vaig estar a punt
Són
de
aquestes fer... dues.
Vaig estar a punt de fer-ho ahir. Ahir que vaig anar a un concert a l'Apolo.
Ah, sí? Et va agradar algú i vas voler...
Vaig pensar, calla, que saludarem. I
no et vas atrevir,
no,
al final?
No, soc molt tímid, jo.
Però una salutació, escolta'm, una salutació... No t'acaba lligant a res. Vull dir, és només una simple salutació. Si l'altra persona te la retorna, endavant. Si no te la retorna...
Fora.
Escolta...
A altra cosa, pescau.
Tal dia farà un any, no? Sí. Vull dir que no és problemàtic. El que sí que passa també és... Hi ha el tema de la salutació rural, la salutació muntanyenca. Que és un concepte,
la de crit.
Allà... No.
És que... L'Arnau Paris.
No, exacte.
Sí. L'Arnau Paris seria salutació quilòmetre 0.
Sí.
Sí.
Exacte, sí. No, és el tema d'aquesta educació sorgida i que et sobrevé quan vas per un camí de la muntanya. Si tu vas per un camí d'una muntanya i et trobes una persona... Sí. La saludes i no la coneixes de
sempre.
Res. És curiós, és curiosíssim, això.
I com més sigui Dantes, millor.
Sí, eh? Que és veritat.
Déu vos guard.
Ah, sí, sí.
Sí, no?
Sí.
Hola,
però això és molt bo, perquè tu pots pensar, home, clar, aquestes persones se saluden perquè estan caminant per un camí solitari, es creuen i clar, se saluden per això. Però és mentida. És mentida, perquè si tu una nit a les 3 de la matinada vas caminant per un carrer de Barcelona,
sí.
No et saludes amb qui, amb la
millor
persona
que no.
Amb
és
qui
el,
et creues.
És el context, no?
És el context.
Millor llavors, que no.
És l'educació rural. L'educació muntanyenca que desapareix, s'esvaneix, no existeix quan ens trobem a la ciutat.
Clar.
Quan ens trobem a la ciutat, aquesta educació no existeix.
Canvia la salutació, de l'urbanita...
Això és bestial. És... Després, clar, aquí aquest tema per què el faig? Aquest tema sorgeix d'un trauma que tinc.
Sí?
Sí. Perquè resulta, i aquí és on vull també anar a parar per veure vosaltres què en penseu d'això. Resulta que hi ha una persona que anava amb mi a l'escola, a l'institut més concretament, no teníem una relació especialment bona ni dolenta, vull dir, era una indiferència mútua, i què passa? Que aquesta persona viu al meu barri.
Ai.
I clar, han anat passant els anys i de tant en tant et creues pel carrer i ens saludàvem. Però aquesta persona les últimes 6 o 7 vegades que ens hem trobat ha decidit ja no saludar-me. I a mi m'ha dolgut molt, això.
Ho dius amb cara mosqueig, eh?
No, no, és que a mi això m'ha dolgut molt, sí. Però després hi he estat pensant, li he donat moltes voltes a l'assumpte i he arribat a la conclusió que... Perfecte, tu. Que fa molt bé. Que fa molt bé perquè realment és una persona amb la qual en generàvem una indiferència mútua. No érem amics allà a l'escola. Pràcticament no parlàvem mai. Per què després, passen els anys, et vas trobant pel carrer i t'has de saludar amb aquesta persona?
Està sobrevalorada l'educació?
Està totalment sobrevalorada.
Les bones formes?
I llavors jo acabo pensant que igual que hi ha ruptures sentimentals,
sí,
o que tu pots trencar amb un amic o una amiga, hi ha també ruptures familiars, gent que no es parla amb integrants de la seva família, doncs ha d'existir també la ruptura de la salutació.
També.
La ruptura de la salutació és un gran concepte. La ruptura d'una salutació amb persones amb qui no tens ja absolutament res o no has tingut res mai i que només t'has saludat per educació quan anaves caminant pel carrer, tu.
Sí,
és,
sí,
que,
sí.
És que, clar, tu, per exemple, si et creues amb una persona de la teva infantesa,
sí,
oi que dependrà el tipus de salutació, dependrà molt de si aquesta persona...
Ja, hi ha vegades que no ha saludat.
Veus?
No, perquè no té sentit.
Clar, és que no té cap mena de sentit. Ara espera't que l'altra part de la secció la tinc al mòbil. Avui.
No, i també l'acte de saludar és molt incòmode a vegades.
Sí?
Ai, a mi em provoca moltíssima incomoditat. Depèn, no sé.
Per allò que deia...
Saludar, iniciar conversa... Mm-hmm. No puc. Em posa molt
tensa. Allò que deia el David, no? Del bla, 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 bla.
Sí, és...
Sempre que en Balaguer ens parla d'amor, no?, relacionant una miqueta,
sí,
allò que coneixes una persona i... Bueno, i la coneixes, no?, primera cita, i llavors a la segona, com la saludes? Problemes, això.
Això sí. És molt problemàtic.
És molt problemàtic, sí, 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 i molt incòmode.
Però què vols dir? Amb el tema dels petons?
Sí, ah, sí, sí. He fet un nexe de...
Exacte. Serien petons a la galta, un petó a la boca...
Una abraçada...
Jo tinc clar.
Una abraçada...
Ah, sí?
Sí.
Com?
Depèn de la primera, però si la primera ha anat bé, vaja. La segona... Saps el que vull dir?
Sí, sí, sí.
La truita a la francesa va fins la gola.
Joan, com t'embales de vegades, Joan. Però fas bé d'embalar-te. A mi m'agrada la gent que s'embala.
La gent que s'embala, sí.
A veure, motius que ens porten... Sí, motius que ens porten a no saludar una persona. Per mi n'hi ha un que és claríssim, que és l'oblit, i aquest és molt dolorós.
Sí.
Però de vegades ens ha passat a tots. Et creues amb una persona pel carrer, aquesta persona et saluda, tu a ella no la saludes... Perquè en aquell moment, hòstia, aquesta persona la busques, la intentes cercar dins de la teva memòria, però no recordes qui és.
Uau!
No recordes qui és.
T'ha passat,
I després agafes el metro, arribes a casa, i potser ha passat mitja hora, 35 minuts, 45 minuts...
I et ve.
Ah, era aquest.
Oh, sí, era aquell.
Aquesta,
era aquell tio, sí, que anava amb mi, aquell curset de teatre que vaig fer en aquella escola del carrer Aribau.
Que li he preguntat per la seva dona i...
L'oblit. És magnífic.
I no té dona.
I no tenia dona.
Sí. Aquelles és magnífica, això de l'oblit és una cosa acollonant. Sí. És un tema, també.
Home, sí, és un tema.
Oblidar les persones.
Sí, tant.
Oblidar una persona...
Però tu has seguit
qui...
una conversa amb algú oblidat?
Aquesta també és molt bona.
És que
quan algú t'atura i et saluda, tu et veus obligat a aturar-te perquè aquesta persona vol parlar amb tu una mica, uns minuts...
Sense que es noti.
I tu no saps qui és.
Què tal, com va tot... És que ja està.
Com va allò que tenies?
Ja.
Has de treure informació.
I mentre vas parlant amb aquesta persona, vas forgant
sí,
dins,
sí,
del,
sí,
teu,
sí,
del teu cap.
Per això, és molt incòmode.
Absolutament incòmode.
Escodrinyar, sí, sí, tots els racons del teu cervell,
sí,
per rescatar aquella persona.
Sí, sí,
rescatar,
sí,
la imatge d'aquella persona i associar-la amb el moment de la vida en la qual vas conèixer aquesta persona. És molt fotut, això.
Això com un altre moment incòmode, per mi, almenys, és quan quan esteu a punt de creuar-vos amb una persona i no saps si et saludarà, si no et saludarà, tu sí, no saps si... I acabeu fent els dos una espècie de Chiquito la calzada, no?
Sí,
que
sí, sí.
És com... Ai,
sí, sí, sí.
Que sí, que no.
I després també hem de dir que, amb tot això que ara comentàvem, hosti, l'univers i l'atzar... L'univers és molt entremaliat,
sí,
i l'atzar és molt trapella. Són com un... Serien com un zipi-zape,
sí,
intangible.
Sí, sí, és així.
Perquè moltes vegades tu et voldries trobar una persona concreta,
veus,
i potser fa 10 anys que no te la trobes, i escolta'm, vas pel carrer amb els ulls ben oberts, i sobretot si passes per la zona on saps que ella o ell, no?, una zona que freqüentava aquesta persona, i no te la trobes mai, i en canvi aquella persona amb la qual no et vols trobar apareix constantment per diferents punts de la ciutat. Això és una cosa que a mi em pertorba molt. Per què passa?
Sí, no us passa molt que, per exemple, tens un problema amb una persona o dius, ostres, aquesta persona fa molt que no la veig, pam, i te la trobes.
Sí, exacte, la inversa també.
És que és el següent punt que tenia.
Sí, sí, la inversa també.
De motius per no saludar una persona, el pes del passat.
Clar.
El pes del passat. El passat pesa tones.
Sí.
Però tones. Llavors, a més a sobre, cada dia que passa, el passat augmenta el seu pes. Cada dia. Per exemple, tu consideres... No, una pregunta només.
Digues.
Tu consideres que, per exemple, si la Shakira i el Piqué es creuen pel carrer, se saludaran?
Uf, ara potser es tiren una taula pel cap, eh?
Sí, no ho sé.
Sí, tu imagina't que la Shakira i el Piqué coincideixen, ara s'han anat a Miami, ella.
Sí.
Però tu imagina't que un dia van...
Com coincideixin a l'avió, ho tenen fotut, eh?
Al Cinesa Diagonal, a veure una pel·lícula.
Cinesa Diagonal, eh?
Sí, perquè podria ser perfectament.
Sí,
Cinesa,
sí, sí.
Cinesa Diagonal, a veure Mario Kart, Super Mario... No, Mario Kart no es diu, Super Mario Bros, una d'aquestes. Van allà i es troben... Tu creus que se saluden? No se saluden.
No crec.
Pel pes del passat. És a dir, clar, que de vegades la no salutació també ve forçada per aquest pes de tones que té el passat.
Sí, sí, és així.
I anaves a dir una cosa abans.
Sí, anava a dir que no s'ho prengui malament el sector, però durant una temporada de la meva infantesa, adolescència, somiava recurrentment trobar-me gent que no m'hi duia gaire bé a classe, diguem-ne.
És bo, això.
Que fos el conductor del taxi.
I clar, i llavors...
Ho somiava,
sí, sí,
molt
molta,
fort. De moment no ha passat.
Després, mira, n'hi ha dues més. Sí, tenim temps, perquè n'hi ha dues més, sí, que són molt interessants. Motius, recordem, motius pels quals no saludem, de vegades. Un altre és perquè ets a un lloc on no hi hauries de ser.
Bona, també.
Aquesta és bona.
Bona.
Ets a un lloc on...
ni tu ni l'altre.
Exacte, i llavors es fa allò de dissimular. Ell t'ha vist, tu també l'has vist a ell, però ja tots dos dissimuleu, no cal saludar-se, perquè sou allà i no hi hauríeu de ser. Aquí que cadascú pensi el lloc que vulgui. I penseu el que vulgueu, les vostres ments perverses, que pensin el que vulguin. I llavors després, si aquesta persona te la trobes...
Sí.
No sé, després un dia aquí a la ràdio,
sí,
com ara l'Arnau i jo, que ens hem trobat aquí, ei, què tal? Et saludes, t'abraces, però cap dels dos esmentarà aquella trobada clandestina en
Boníssim.
Un lloc on no hi havies de ser. Aquella trobada...
I si més no, s'esmenta com amb frases clau.
Sí, sí.
Què?
No,
bé, eh?
No, bé. Ni això, amb una mirada.
També,
amb
també.
Amb una miradeta ja ho entens tot.
També,
no
també.
No direm
també
mai res, tu no diràs res, jo tampoc. Gràcies.
Gràcies.
Hi ha una encaixada de mans...
Mental,
que no es visualitza, però que
correcte,
és mental molt interessant.
Sí, sí,
i
sí.
Després també un altre motiu pel qual no saludem és pels nostres acompanyants.
Oh,
pels nostres acompanyants.
Bona també aquesta.
Aquesta és molt bona, perquè, escolta'm, de vegades tu vas amb una persona i dius... et trobes a algú que no li vols donar explicacions sobre qui és aquesta persona, o no vols que l'altra persona, no l'acaba amb tu, després et pregunti. Després et pregunti qui era aquesta noia.
Sí, sí, sí.
Clar, és un tema aquest. Mira, la Núria somriu perquè aquesta...
Això t'ha passat,
eh? Això t'ha passat, Núria?
Jo he viscut moments incòmodes d'aquests.
Jo no.
Sí, amb la meva exparella vam anar a comprar regals de Nadal i qui embolicava els papers era l'exparella.
Com?
Què dius?
T'ho juro.
O sigui, amb la teva exparella, quan éreu parella, lògicament,
parella,
us vau trobar, la persona que embolicava regals era exparella d'ella.
D'ella.
Sí,
ah.
Sí, sí, sí.
Clar.
Sí.
I es crea aquell moment
d'atenció.
Un moment
incòmode.
Hi ha un moment incòmode d'atenció.
Sí, sí.
Però, clar, de vegades passa també que es troben dues parelles.
També.
On hi ha coses allà, subterfugis ocults.
També, també.
Que no s'han d'explicar, draps bruts, tot soterradet. I et trobes allà, et veus obligat a aturar-te, hi ha una conversa d'aquestes que dèiem de...
Sí, sí,
on
sí.
No es diu absolutament res.
Com
has fet això? No, és que són... Sí, aquestes converses comences dient, què tal, com va? I l'altre et diu, bé, anar fent. I tu li dius, i tu? Sí, igual, també anar fent. I a partir d'aquí és... És material que no s'entén.
Com a resum, David, no saludar altra gent és de mala educació o és ser intel·ligent?
Aquí és on volia arribar, és una bona cloenda, és una bona desembocadura per la secció. No saludar no és de maleducat.
Ara.
Bravo!
No saludar...
Bravo!
No saludar és de persona intel·ligent.
Vale. Doncs...
Avui, no saludeu tant, home.
Ara, saludar-te ja ho hem fet, et quedes a la...
Sí, avui sí.
Sí?
Avui sí.
Val. Anem als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida a Ràdio Estel i a la caravana, els tribuneros.